L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
El tema dels límits, per exemple, és quan vosaltres poseu un límit als vostres fills o a les vostres filles, us fan cas? Paren? Para de fer això, pare. Posa la taula, la posa, recull les sabates, les recullen.
No?
Normalment.
Aquí què passa? Com ho feu? Jo vull que m'expliqueu com ho feu quan els vostres fills i les vostres filles els hi poseu un límit i no el compleixen. Què feu?
A veces, usando técnicas muy rastreras.
¿Te puedes compartir en alguna de estas técnicas?
Por ejemplo, yo hice una vez simulé que me iba de casa con la maleta y que me iba a buscar otra familia, me quisiera. Y los dos niños que estaban en pelotas porque iban a la ducha.
Con histéricos, corriendo detrás mía, cogiéndome la pierna.
¡Que no! ¡Que me voy a dejarme! ¡Dejarme que no voy a esa casa!
Y salí por la puerta.
¿Qué pasó cuando entraste?
¡Mamá, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas? Digo, no, es que, o sea, yo no me quiero ir de esta casa, pero si os portáis tan mal con la mamá y os digo las cosas tantas veces y no me hacéis ni caso, pues al final la mamá se va a buscar una familia donde la quiera.
Te voy a dar la buena noticia. Tú has simulado un experimento que se dice la situación extraña. Tu surts de casa, ells s'agiten, tu tornes a entrar, ells et veuen, es calmen, et pregunten i es relaxen. Ara, entenc que això va ser puntual, però si ho fem d'una manera repetida, pot generar una situació de molta por dins de les criatures. Per què? Perquè els infants necessiten sentir que nosaltres som el lloc segur, el límit.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit un fragment de la sèrie Això no és Suècia, sobre les dificultats de posar límits, amb la psicòloga Elisenda Pascual. Quina és la vostra relació amb els límits? Us van posar gaires límits de petits? Quins són els vostres límits? Us costa moltíssim posar límits als vostres fills? I ells, com els reben? Avui, per aprendre a posar límits, ens acompanyen...
Elisenda Pascual, psicòloga de criança respectuosa i autora del llibre Criar i jugar. És la psicòloga de la sèrie Això no és Suècia. I Míriam Tirado, escriptora, consultora de criança conscient i autora d'una trentena de llibres, entre els quals hi ha Límits i el darrer Criar junts. Sentirem com porten els límits a casa de Sergi Vives, pare de bessones. I acabarem amb Jaume Centelles amb els llibres per somiar.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Regular una conducta o una emoció els fa sentir vistos i acompanyats. Elisenda Pascual.
Avui a l'ofici d'educar el gran tema, el Tamàs, els límits. Benvingudes, Elisenda Pascual i Míriam Tirado. Perquè els límits siguin respectuosos i conscients, hem de revisar-ne les necessitats autèntiques i les nostres capacitats del moment, diu la psicòloga Elisenda Pascual. I afegeix, el límit va de la mà de la corregulació, perquè els conté en els seus moments més agitats i està destinat a cuidar i a donar seguretat a l'infant. I saber què està permès i què no relaxa la bioquímica encarregada de la supervivència. Explica la Míriam Tirado que per ella el tema dels límits és el més complicat i profund de la criança i sovint ha estat el que pitjor ha portat, i diu el llibre Límits, et comprenc si et costa fixar-los i sostenir-los, o si quan fixes un límit et surt tot l'autoritarisme del qual sempre has intentat fugir. Avui volem aprendre definitivament a posar límits sense complexos i amb l'ajuda de dues grans expertes. Per què, comencem pel principi, per què són tan imprescindibles els límits? Per què? Elisenda?
Bueno, jo sempre dic que el límit va de la mà de la vida, és a dir, sense límit no existiria vida, i el primer límit que tenim en l'existència és el sac amniòtic que ens conté com a éssers humans, no? Llavors, d'alguna manera, hem de comprendre que la necessitat del límit és la necessitat del descans i del repòs i de poder connectar amb un estat intern que s'assembli a la vida, no a la supervivència, no? I aquí és on entrem una mica les figures adultes amb aquest procés de corregular, acompanyar infants, persones en procés de desenvolupament, però una mica el que parlava abans, no?, amb micro tancat amb la Míriam, que és la importància de que nosaltres, com a persones adultes, també revisem com estem i quina és la nostra relació amb el límit, perquè si no, tot queda dins d'un cos teòric i al moment de posar a la pràctica el límit ens surt la teoria, però la corregulació no és teòrica, la corregulació és quan tot això té coherència amb el moment present, no? I això és lo complicat.
Míriam, és el Tamàs? És a dir, que us ve, jo no sé posar límits, a mi em desborda el tema dels límits.
Per mi és troncal, és un tema profund
que transforma, perquè primer et posa en contacte amb els teus, primer, per posar als altres, primer has de saber on estan els teus límits, quins són. I a mi m'agrada dir als pares, a les famílies, el límit comença sempre en tu. Ajudar els nens amb els límits, imagina't, d'alimentació, pantalles, primer te'ls has de revisar tu. Com m'alimento, quina relació tinc jo amb les pantalles, perquè si no, el que diem no té cap mena de coherència amb el que veuen. I, clar, hem de ser exemple. Per això és tan profund, perquè ens obliga a revisar-nos, ens obliga a entendre'ns i a transformar-nos. I això és feina, és molta feina.
A mi això que dius em fa pensar quan acompanyava infants en un dels projectes que vaig co-crear fa molts anys. Jo vaig aprendre amb pràcticament 30 anys, escoltar les meves necessitats alimentàries. Perquè quan jo els deia a les criatures, escolta la teva panxa, tens gana o no tens gana? Vols més menjar el plat o no? Clar, i això em va portar precisament a escoltar-me la meva panxa i dir, no has de menjar perquè toqui. O sigui, és l'hora del dinar, però escolta quina gana tens i si tens gana, no? I va ser un procés molt bonic de revisió profunda meva, que ja et dic, amb quasi 30 anys no m'havia parat a fer-lo. Era, toque, és l'hora del dinar, s'ha de dinar. I molts dies no tenia gana. O hi havia dies que en tenia molta, o hi havia dies que em posava més menjar del que podia digerir o engullir, també els deia, mireu, avui he menjat pels ulls. No? Pensava que tenia més gana i la panxa m'ha dit que ja no en tinc, no? Però és que és un procés molt bonic.
Per què com a generació ens costa tant posar límits? Què ens està passant amb els límits?
Perquè venim d'on venim.
I d'on venim?
I moltes vegades venim d'un lloc de criança tradicional on els límits s'han posat d'una manera autoritària i des de la ràbia o aquell enfado tan gros i no hi ha hagut aquell amor, aquella concepció de el límit cuida i no cal que m'enfadi per posar-te'l. L'he de sostenir, l'he d'establir, però no cal tractar-te malament. Com que venim d'allà, quan nosaltres reflexionem tot això, ens ho revisem, intentem posar aquests límits, hem de fer una feina extra, que és donar el que no has rebut, costa molt. Costa molt.
Jo us he de dir que l'altre dia en una tertúlia em vaig trobar una persona, periodista, que deia, és que jo no sóc aquell tipus de persona que posa límits, perquè precisament es referia al seu passat, no? Mm. I entenem que som un tipus de persona que el límit no encaixa amb nosaltres, que som dialogants, que parlarem amb ells, que sense límits tot serà meravellós, que ells entendran per on s'han de moure.
Que això no funciona aquí? Així, és a dir, és una mica el que diu la Míriam, no? Clar, quan tu associes el límit amb castració, quan tu associes el límit amb autoritarisme, quan tu associes el límit amb un bloqueig, amb no sentir-te vista, perquè moltes vegades aquests límits el que hem fet és que hem rebut límits que cuidaven a les nostres mares i als nostres pares o als adults que ens cuidaven, no? Però no ens veien. I jo sempre dic, una cosa és que tu permetis que la teva criatura ho faci tot. L'altra cosa és que validis el que desitja, però li segueixis posant un límit. És que una cosa no té a veure amb l'altra. És a dir, el límit no ha de castrar, ha de frustrar, perquè el límit frustra, perquè moltes vegades li dius a l'infant, ja sé que tu desitges això, però ara no ho farem, i l'infant es frustra. Però si no eduquem amb el límit i amb la frustració, estem criant una generació, estem criant persones adultes que davant la vida, i que aixequi la mà, qui no s'hagi frustrat en la vida, no tindran eines.
I per què no volem frustrar a la criatura?
Perquè venim d'un lloc, quan ens han posat els límits d'aquesta manera, i venim d'aquí on parlàvem abans, hem associat que el conflicte era una cosa negativa. Llavors, intentem evitar el conflicte. Llavors, clar, quan ens toca dir-li que no a un nen i sabem que això ens durà el conflicte, com que no l'hem sabut entendre d'una manera positiva, és el conflicte és inherent a la vida, i si no el veiem d'aquesta manera, l'intentarem evitar, que és el pitjor que podem fer, perquè al final el que estarem fent és deixadesa de les nostres funcions, entrem en aquest bucle de confusió sense posar el límit o dient-li que sí a tot per no entrar en aquest lloc de conflicte. I hem de canviar la concepció. El conflicte hi serà, però per això som els adults, l'hem de poder sostenir, aquest conflicte.
I que a més jo crec que aquest conflicte el que ve és a reflexar i a posar a la superfície les nostres ferides d'infància, no? Perquè qui reacciona davant del límit és la nena o el nen ferits que portem dins, que no han sapigut ser o ningú els ha acompanyat ni els ha corregulat amb la relació amb aquest conflicte, no? Llavors, per això és tan important això que deies tu abans, no, Míriam, de dir que és bàsic que nosaltres revisem la nostra relació amb el límit, perquè si no, no podem oferir coherència, perquè tu saps que has de posar un límit, però no saps com fer-t'ho, no?
Heu explicat qui ve del límit que ha sentit que era castrador. Explica a la Míriam que els seus pares, davant d'una disjuntiva, sovint li deien com tu vulguis. I això alimentava la seva hiperresponsabilitat, però també la inseguretat. Mentre que ella necessitava límits per sentir-se cuidada i estimada i per protestar, va començar a distanciar-se. Clar, això seria l'altre extrem, no?
Clar, però hem de entendre també allò. Ells venien del franquisme. I quan ells en van tenir, amb 19 i amb 23 anys, la seva màxima era la llibertat. I volien donar a la seva filla tota la llibertat que ells no havien tingut. I van passar d'un lloc de repressió absoluta al contrari, a l'extrem oposat. I, clar, ja ho vam veure després, que això tampoc funcionava, no? I en allà estem, no?, en trobar el lloc adequat, des d'on posar límits, respectant a l'altre, les necessitats de l'altre, validant-les, però també posant aquests límits que cuiden. I sí, quan em deien el que tu vulguis, a mi això em feia sentir super insegura, que moltes vegades era, doncs no faig res, per por a equivocar-me, no? Perquè em posaven en un lloc, en una responsabilitat que jo no podia assumir en aquelles edats, no? S'havien separat i llavors, com que es portaven molt bé, era, bueno, doncs si vols anar a casa del pare, vés a casa del pare, o si vols quedar-te amb mi, era com, ai, ara què trio jo, no? Però tot té un per què. I si entenem el d'on venim, per això n'he parlat al principi, no? Hem de saber d'on venim per entendre aquest recorregut, i és entenent tot això que llavors podem trobar el nostre lloc, el lloc d'ara, des d'on vull criar jo, des d'on poso els límits. Hi ha pares que diuen, jo, és que jo la teoria me la sé, però quan toca posar un límit al meu fill, començo a fer tot allò que sé que no he de fer. Crido, em poso histèrica, li dic coses molt lletges. Per què passa això? Perquè, clar, passar de la teoria a la pràctica és el camí més llarg i el més profund, el que hem de treballar més, i això implica feina.
Per què passa això, Elisenda? Per què, tot i que jo digui vull ser, després perdo els papers i crido, i en realitat després tampoc el meu límit no funciona?
Bueno, perquè som el que veiem i el que hem rebut, no? Llavors, davant de moments d'estrès, d'inquietud, de cansament, de falta de regulació adulta, el que està passant és que ens surt el patró que nosaltres hem rebut de la nostra infància, no? Llavors la majoria de nosaltres venim d'això que dèiem, no? De mares i pares que han tingut una actitud autoritària i és el que acaba sorgint, no? I a mi m'agrada molt aquests exemples de persones, no?, que compartiu, és que l'absència de límit tampoc ens va cuidar, no? Perquè moltes vegades hi ha aquesta confusió actual i és importantíssim trobar aquest equilibri, no?, entre l'amor i el límit, que és aquest estil de criança que acaba sent, doncs, més democràtic, més respectuós i més coherent, no?
Posa'm límits, que també ho necessito. Però fes-ho amb amor.
Els límits ens salven quan som petits i quan som adults. Míriam Tirado.
Sentim de nou un fragment al voltant de les dificultats que tenim a l'hora de posar límits de la sèrie Això no és Suècia.
¿Hay algún recurso para no llegar a la amenaza? Mm. O sea, como...
Primer que tot, i això és una clau que us pot ajudar moltíssim, a mirar-los amb curiositat. Sí? I quan jo m'acosto a l'infant i veig que s'està començant a desregular, li podeu preguntar, què necessites? Veig que t'estàs enfadant, veig que m'estàs demanant les coses plorant, veig que estàs... Sí, això els infants ho fan.
I si et diu, necessito xutxes!
Sí, ja, necessito xutxes, que són molt bones les xutxes. Tu li valides el que necessite. Ja. No? No intenteu cobrir la necessitat infantil, perquè el que hem de fer és validar-la. Ja, vols xutxes. Clar, carinyo, és que tu vols estar més estona a la banyera. I és que tu no vols marxar del parc. Clar, és que és molt divertit estar al parc.
I sentim també la diferència entre càstig i conseqüència, que surt també a la sèrie Això no és Suècia.
És molt important entendre la diferència entre càstig i conseqüència. Sí? El que tu estàs fent a les teves filles és un càstig. Si te va caer, como no dejes de hacer esto, te vas a quedar sin tele. ¿Qué tiene que ver el pegarle pataditas que andan con la tele? Res, no? Doncs clar, què passa? Que les teves filles estan aprenent a deixar de fer això, no perquè entenguin que això no s'ha de fer, sinó perquè no es volen perdre aquesta acció que tu els estàs prohibint. Llavors, clar, això funciona puntualment, però automàticament tornen aquí perquè això no s'està regulant. El que és important és de dir, vale, jo ara no sé quina conseqüència he de posar, però sé que aquesta acció s'ha de parar. Sí? Llavors, aquí entrem al límit físic. Jo m'he d'acostar físicament amb aquella situació...
I si no, què?
És que no hi ha opció. Si estàs agredint a la teva germana, i jo no t'ho permeto. És a dir, no us ha de fer por ficar un límit físic als infants, sí? Sempre que aquest límit surti del cor. Si el límit físic surt del cor, mai és violent.
Doncs ja ho sentim. La pregunta clau és què vol dir posar uns límits respectuosos i coherents? Com s'han de posar, no? En funció de cada etapa evolutiva, no? Cada etapa ha de ser diferent, no? Aquests límits.
Sí, clar, perquè no és el mateix amb un nen de un any i mig que amb un adolescent de 15, per exemple, no? Això s'ha d'anar revisant, però sempre a mi m'agrada dir que el límit ha de ser corpori. O és corpori o no és. I què vull dir amb això? Que per l'infant, tingui l'edat que tingui, ha de ser visible. No puc esperar només dient-li no toquis això o no facis allò o deixa el mòbil, que ho faci. I aquí hi ha molta confusió dels pares. Es pensen que per haver-ho dit dues vegades o tres, el seu fill hauria d'obeir. No, la funció dels nens, és a dir, els nens, el que els toca fer per l'edat que té moltes vegades és trobar on és el límit, buscar-lo, no? I la nostra feina és establir-lo i dir fins aquí. I si això no és corpori, és difús.
Clar, jo moltes vegades em pregunto precisament això, no? Per què he de dir una cosa 40 vegades? És a dir, i arriba un punt en el que ja estàs al límit i la dius d'una determinada manera, amb una determinada intenció i amb una determinada força, que al final el límit s'entén. Però vosaltres que heu estudiat el tema, com s'han de dir les coses perquè entenguin aquest límit i que no l'hagis de dir, perquè segurament no el deus dir d'una manera convençuda les primeres 30 vegades.
Bueno, no és que no el diguis convençuda, és que els infants no tenen assolida l'abstracció fins als 12-13 anys. I això vol dir que l'infant necessita passar pel cos el que tu li estàs dient per comprendre el que li dius, no perquè et vulgui amargar la vida. Perquè moltes vegades l'infant fins als 3 anys no preserven els límits i fins als 12 no tenen abstracció. Llavors, aquest camí d'aprenentatge i de relació amb el límit passa perquè l'infant senti que el que tu li estàs dient, com deia la Míriam, és corpori, és a dir, és concret, és tangible. Tu estàs parant aquella acció, tu l'estàs apartant d'aquí, tu li estàs posant una conseqüència que pot comprendre l'infant, que no és verbal ni és abstracta, és física i és emocional, és una altra dimensió del desenvolupament, no? Llavors hem d'aprendre aquest llenguatge.
Hem de marxar del parc i marxem.
Marxem.
No t'ho dic 10 vegades i tu vas jugant passant de mi. No, no.
Jo em vaig enfadant. Si dit com ho acabes de dir, farien cas, eh?
No, és...
Ara m'he posat en el
home,
seu lloc.
Home, 15 anys no pots començar a fer això.
No, però imagina't, un nen de 4 anys, ara hem de marxar, no vull... Bueno, doncs ara hem de marxar. Per què? Perquè el límit és important, perquè afecta quedar-nos al parc, afecta l'hora de sopar, afecta l'hora d'anar a dormir.
Això indica que jo m'ho he de creure. Jo com m'ho crec?
Ah,
que posa aquest límit...
I ho has d'exercir, Elisabet. És a dir, tu has d'anar al teu fill i l'has d'aturar físicament i a vegades
si
l'has d'agafar i l'has de fer una contenció física. I aquí és on les persones adultes ens interpel·len més la nostra història, perquè quan a tu t'agafaven físicament, probablement no t'ho feien des del cor, t'ho feien des del fetge i t'ho feien amb ràbia o t'havien inclús arribat a pegar. Llavors, aquí és on es desperten les memòries i les ferides no resoltes de les nostres nenes internes, no? I això és el que no volem acabar exercint als infants, però és que estem molt lluny. No, jo sempre dic, perdó, si un límit físic surt del cor, és que està cuidant a la criatura i t'està cuidant a tu també, perquè tu també t'has de cuidar amb aquests horaris, amb aquesta logística.
I el nen necessita anar a casa. Potser és un nen que està tan cansat que ha començat a picar a tot el que es troba per davant. L'hem de deixar allà, que segueixi picant, o l'hem d'agafar i anar-nos a casa a donar-li aquesta contenció?
Una prèvia que m'expliqueu com acompanyar aquesta resposta, que a vegades pot ser simpàtica i a vegades pot ser molt desagradable o pot ser molt airada de la criatura, fem un pas enrere. És a dir, quan jo li estic dient fes això i no m'escolta, ho fem fàcil, ens sentim culpables de... És que no sóc una... No ho sé fer bé, prou bé.
Ui, això és un clàssic últimament, cada vegada més, eh? Molts pares entren en aquesta culpa com si tot depengués d'ells, eh? Com si tot passés per ells. No, és que criar no és fàcil.
Si no fan cas és que no sóc bona mare o no sóc bon pare.
No, si no fan cas és el que han de fer. En general,
exacte.
El que han de fer és no fer-nos cas.
Tenen salut mental.
Exacte. És ells han d'anar cap a l'autonomia i la independència, és la seva naturalesa, però ho han de fer d'una manera segura i per això estem els adults, per garantir aquesta seguretat. Ells fan el que els toca i nosaltres hem d'exercir també la responsabilitat que és criar. I criar és difícil, em sap greu, però és que ho és.
No és senzill, i menys amb la societat amb la que vivim, que no
Exacte.
Cuida la vida, que no cuida els tempos, que no cuida els ritmes i que no és orgànica.
I les necessitats
no?
dels infants.
Però a més jo afegiria, quan apareix la culpa, que apareix moltíssim, sobretot apareix amb les mares, quan apareix la culpa és un amortiguador del vincle, perquè quan tu sents culpable de generar un límit o una conseqüència a la teva criatura, tu estàs responent a la teva inquietud o a la teva angoixa interna, i això desconnecta de lo que és important en aquell moment, que és que hem de marxar del parc. Sí? I quan li dius que el teu fill o la teva filla hem de marxar del parc i l'infant s'enfade i té una rebequeria i es frustre, això no és que tu ho estiguis fent malament, això és un indicador clar que aquest infant té salut mental, vol quedar-se al parc i depèn de tu per regular-se i transitar cap a casa, perquè la criança respectuosa o conscient no és una domesticació conscient.
Sí, però el problema, com sentíem amb el fragment de la sèrie Això no és Suècia, és que tu estàs esgotada, derrotada, i llavors clar, aquesta capacitat de distingir això, la culpa, la situació, el que és important, el que no, ha desaparegut. Estàs esgotada i vols que, sisplau, et facin cas, perquè ho has dit unes quantes vegades, i el que vols és recollir tot i ja anar plegant.
Sí, i quan el nen ja estigui dormint al seu llit, ja plorarem amb la nostra parella o ja trucarem una amiga i farem teràpia juntes de què t'ha passat avui, ha sigut molt esgotador. Però en aquell moment ens toca ser l'adult que som.
I si no hi ha energia, noies, què fem?
Respirar fons.
I revisar la vida. És a dir, una de les bases de la corregulació com a persones adultes és viure una mica més en coherència amb els nostres valors. És a dir, quan tu cada dia estàs desbordada, és que la teva vida tampoc et cuida. Llavors, alguna cosa ha de canviar. Alguna cosa de la teva vida has de poder afluixar, has de poder baixar la hiperexigència, has de poder entendre que no arribaràs a tot i que no ho faràs com diu el manual que s'ha de fer, perquè els manuals són per llegir-los i agafar el que ens serveixi, no? I des d'aquí és poder donar-nos una mica més de compassió a les persones adultes i comprendre que no són perfectes ni ho hem de voler ser. I a vegades afluixant una mica aquesta part d'exigència interna, no? Tota la vida ens han fet sentir que havíem de treure l'excel·lent. Jo sempre els dic a les famílies, jo us demano el suficient. Heu de ser suficientment bones.
Ui, el suficient. Ens demanem...
El suficient,
no,
el suficient,
però, ui, no,
suficient.
Però amb el suficient no anem enlloc.
Però del suficient es pot passar cap amunt. Però si tu ja vas a buscar l'excel·lent i si no arribes a l'excel·lent et frustres i et culpes, això no t'ajudarà a regular
que no t'ajuda.
Bueno, però això s'ha de dir.
Així estem. La resposta que pot... La resposta, la seva reacció quan li hem posat un límit. No? Abans dèieu el cos, molt corpori, molt bé. Quin marge de donar pel compliment del límit. Es poden negociar els límits o hi ha límits que no són negociables?
Clar, dependrà també de l'edat que tingui el nostre fill. Hi ha edats que el nen no sap negociar, dirà que sí, i quan hagin passat els 5 minuts que t'ha demanat de més al parc, et tornarà a dir que no. Exacte. Per tant, aquesta negociació no funciona. Ha de tenir una certa maduresa com per poder entendre que hem negociat per arribar a un punt intermig que ens satisfaci a les dues parts. I això no passa quan els nens són petits.
Totalment d'acord, és a dir, depèn de l'etapa evolutiva podrem posar un límit d'una manera o d'una altra. Cada família sabrà com són els seus infants, però jo crec que a partir dels 4 anys i mig, 5 anys, podem negociar petites coses, inclús a vegades una mica abans, però no negociar-ho tot, no és què vols per sopar. És, mira, hi ha peix o pollastre avui per sopar, què trec, què escalfo, sí?
Però... La solució de les dues opcions és molt bona.
Jo us he dit que jo he vist famílies que el nen decideix què es vesteix, què menja, què, per evitar el que dèiem abans del conflicte, És a dir, els hi hem donat el timó en alguns casos.
Però aquest és el problema, perquè llavors l'infant es desendreça jeràrquicament dins un sistema familiar i l'infant, com dèiem abans amb la Míriam, no té la capacitat interna per sostenir la direcció de la família i això pot generar molta tensió i molta desregulació i un sistema nerviós molt alterat.
I alguna de vosaltres, en alguna banda, amb aquests llibres Criar Junts, Límits, amb el teu llibre de Criar i Jugar, he vist que dieu, i no cal, les dues ho dieu en algun moment, i no cal ni que els entenguin en un moment donat, ni justificar-los tant.
Per mi és molt important això. Jo quan vaig entendre profundament amb la meva primera filla, que ara ja és adolescent, que tant se valia si ho entenia o no, que jo ho feia perquè jo creia que allò era important i que allò la cuidava, em vaig relacionar molt diferent amb el conflicte. I els pares, quan profundament entenen això, que no cal esperar que ho entenguin, deixen de donar tantes explicacions, al nen no se li fa tan pesat, el límit es torna molt més corpori i l'accepten abans.
I que això no és autoritarisme, que
no,
això és
no,
important
no, no.
entendre-ho,
absolut.
Això és cura, no? Que a vegades també aquí pensem, no, és que si ho dic jo ja és com em feien a mi. No, és que ve d'un lloc molt diferent.
Clar, no és tant el que diem, sinó des d'on ho diem.
L'autoritat, sí. Molt diferent de l'autoritarisme. És a dir, l'autoritat l'hem de poder exercir.
I l'autoritat és bàsica per la criança, igual que la llibertat és molt diferent del llibertinatge. La llibertat té moltíssims límits, el llibertinatge no en té cap. I aquí és el que hem d'entendre la diferència.
Fes aquesta distinció que tu la fas amb algun dels teus llibres entre la llibertinat i la llibertat.
Bueno, la llibertat implica un coneixement de que hi ha una existència d'altres persones al món que desitgen i necessiten coses diferents a la meva. Això els infants abans dels 2 anys i mig no ho saben. Això ho aprendran amb el que es diu la teoria de la ment i poquet a poquet, amb el nostre acompanyament, aniran sabent que jo no desitjo el que ells desitgen. O sigui, aquí es comença a construir la idea de llibertat, d'empatia, no? I el límit entra en una altra dimensió. El llibertinatge no. El llibertinatge és créixer posant l'infant al centre constantment, però no només amb les necessitats autèntiques, sinó també amb els seus desitjos. I no posar límit i entendre que això a l'infant és el que li farà millor. No tenir límit, no frustrar-se, perquè frustració a vegades està comprès com que és igual a trauma. No, l'infant necessita créixer i relacionar-se amb la frustració amb la presència d'una figura de seguretat, perquè si no, quan som adultes les persones no saben frustrar-nos perquè no tenim aquest cable enganxat a nivell intern, no?
Avui a l'Ofici d'Educar posem límits.
Perquè m'he de vestir.
La llibertat està repleta de límits. La seva absència promou el llibertinatge. Que no et faci por castrar. Elisenda Pasqual.
Per què m'he de vestir? Ens pregunta. Doncs mira, perquè t'has de vestir, perquè potser has d'anar a l'escola, pel que sigui. Tu parles de les normes de la família. Fas una distinció entre les normes de la família i els límits, no?
Els límits són importantíssims i els tindrem aquí, a la Xina. No canvien, depenent de quina família siguis o en quina cultura visquis. Les normes sí. No té res a veure les normes que poden tenir una família a casa seva amb les d'una altra del mateix bloc de pisos. Perquè les normes són menys importants, diguéssim, van evolucionant a mesura que el nen creix i també són les que tenim en relació a la família que som, a les nostres necessitats. Si tu vius en una planta baixa que de seguida al carrer, per exemple, està ple de terra, doncs pots tenir la norma que quan s'entra a casa es deixen les sabates a l'entrada, però en un bloc de pisos, una família que viu al 15, potser entren amb sabates, no ho sé, no? Vull dir que... I això no en determinarà la seguretat de l'infant. Un nen que entri amb sabates a casa seva no el posa en risc ni el descuida que entri en sabates. En canvi, amb el tema dels límits, sí.
Abans parlàvem de les diferents etapes evolutives. És el mateix una criatura petita que un adolescent. Tu tens adolescents, no? Sí. Posar límits a un adolescent...
Un adolescent i una preadolescent.
Pot fer por, perquè és veritat que poden arribar a la teva alçada i, atenció, poden sobrepassar-te.
Jo me la miro amunt. Clar.
I, per tant, en aquell moment, és com... pot fer certa por i tot, no? Jo ara si li poso un límit a aquest que és més alt que jo, què?
Amb l'adolescència ja dic que és molt important tot el que hagis sembrat abans. No podem esperar no haver fet la feina i després a l'adolescència poder tenir una relació on no sigui un conflicte aquesta mirada, no? I posar el límit a l'adolescent. Si hem sembrat, doncs podrem parlar de les coses, que és el que hem de fer, eh? Parlar i negociar. Amb els adolescents s'ha de negociar moltíssim i s'ha d'arribar a aquests llocs i fer-los entendre coses que a vegades algunes tampoc les entendran. Perquè jo hi ha coses de la meva adolescència que t'asseguro que no vaig entendre fins que no vaig ser mare. I llavors va ser com, uau! I recordo dir-li aquesta frase a la meva mare, de dir, no devia ser gens fàcil tenir-me a mi d'adolescent. I va ser com un reconeixement, no?, també, el que havíem fet aleshores, perquè jo era molt rebel. I en aquell moment a mi em semblava que no m'entenia ningú. I ara, clar, ho veig diferent.
I com es conjuga el límit amb l'autonomia i la llibertat en aquesta edat?
Bueno, és que és una mica el que diu la Míriam. L'adolescència és una infància reviscuda. Doncs clar, com que estan en un procés de transformació biològica, hi ha una poda neuronal, hi ha una poda i una especialització en vies que són les que ens donaran, no?, aquesta part futura o aquesta etapa futura. Clar, el que no haguem sembrat prèviament abans i el que no haguem treballat prèviament abans, no és que no es pugui treballar, perquè si no jo no podria fer psicoteràpia amb adults tampoc, però és més complicat, no? Llavors aquí jo sempre abogo molt pel diàleg, per la comprensió, per poder fer una reflexió. Aquí els nens i les nenes ja tenen l'abstracció solida, aquí ja poden comprendre que nosaltres també estem aprenent, que ningú ens ha ensenyat a fer-ho diferent, que hem tingut dubtes, que potser això no ho havíem fet com ens esperàvem voler-ho fer, i que n'estem, no?, en tot el procés de reaprenentatge. Això es pot fer d'una manera molt compartida, sense perdre el lloc dins de la família jeràrquicament que tenim encara com a persones adultes, perquè el sistema de desenvolupament biològic del cervell no acaba fins als 25-30 anys.
I hi ha coses en aquesta edat de l'adolescència que diríem que s'ha d'observar, com aquell límit s'experimenta i potser no fer res, observar simplement, perquè hi ha coses que s'aprenen experimentant-les?
Clar, jo crec que arriba un moment on quan els teus fills, les teves filles ja tanquen la porta a l'habitació i ja busquen aquesta intimitat, ja busquen aquest espai seu de diferents negociació, de trobar-se a través de negar-te, de trobar-se a través de separar-se de tu, doncs has de confiar que el recurs que tenen a la motxilla els ajudarà en moments determinats i també haver sembrat prèviament un espai de confiança, perquè quan sentin que la vida se'ls fa difícil o que no l'entenen o que els hi passen coses que no els agraden, trobin en tu un lloc on descansar i on explicar-t'ho.
I si no ens fan cas, no som els pares i mares, de nou.
No, si no ens fan cas, són adolescents. I és també el que han de fer a vegades, no fer-nos cas i buscar un altre cop on és el límit. I a quin aprenent, no? S'han de convertir en un adult i no és fàcil tot aquest aprenentatge. I aquí els pares jo crec que és molt important l'aprenentatge que fem nosaltres, eh? I jo com a mare que he hagut de fer de respectar això, el seu propi camí. De dir, d'acord, tu ara necessites aquesta certa distància, aquest trobar-te, jo estaré aquí. I a vegades hi ha molts pares que això els costa en el sentit de que se senten menys protagonistes, ja no m'explica res, em diuen a vegades.
Aquesta és la frase més anomenada, ja no m'explica res.
No m'explica res, no sé res. I com que això els fa entrar a ells en inseguretat, comencen a exercir un control excessiu a l'adolescent, que el que fa com a reacció és separar-se encara més, més distància, i es van desconnectant. I és trobar el nostre lloc com a pares, de dir, respectem aquest procés d'aprenentatge que ha de fer, estant-hi a prop, però entenent que ara no ens necessita de la mateixa manera.
Avui a l'Ofici d'Educar, Elisenda Pascual i Míriam Tirado, parlant de límits, al suplement a Catalunya Ràdio.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
El límit neix en tu, des del teu cos, com una necessitat i un desig imperiós de protegir i validar el que és important per tu i pels altres. Míriam Tirado.
Doncs explica també la Míriam Tirado que sobretot les dones sovint no atenem les nostres necessitats, no posem límits i aguantem fins que esclatem i llavors ens sentim culpables com un cercle viciós, abans ho dèiem, no? Com podem sortir d'aquest cercle viciós, no? I de... Primer, atendre, abans ens ho dèieu, no? Val, com m'atenc primer jo, com atenc els meus límits?
Venim de segles que ens han educat per complaure. I, clar, quan estem en aquesta complaença i resulta que tenim fills que no els podem complaure, a moments, això ens fa sentir molt remogudes. I llavors aquí comença aquest aprenentatge també de dir, a veure, què està passant amb mi? És que no puc complaure a tothom. Llavors arriba aquella frase que has dit tu abans, que has dit, com arribo a tot? No, és que no cal arribar a tot, no? I què és el tot per tu? El tot per tu potser no és el tot per mi. Tota aquesta reflexió és una part de creixement personal tan bèstia per tantes dones que moltes diuen, ha sigut gràcies als meus fills que jo m'he trobat a mi i he començat a posar límits i llavors la gent els diu, ui, has canviat, sobretot la família pròpia, la d'origen, que t'ha vist ser d'una manera que compla, ara no em surt la paraula, no? Que
compleies
a tothom, als pares, als germans, i quan has començat a posar límits de dir, no, mira, és que ho sento però aquest dia no em va bé, o això no ho puc fer, o això no em ve de gust, has canviat. Què t'ha passat des de que ja t'has tornat mare? Oh, m'ha passat que m'estic escoltant i que potser abans feia coses pels altres i sense escoltar el que jo necessitava.
I que també jo crec que hi ha una cosa molt important, que és que els fills i les filles fan el que veuen, no el que els diem que facin, no? I des d'algun lloc, quan tu ets mare de nenes, moltes vegades, i dius, jo no vull que les meves filles es culturalitzin dins d'aquesta idea de complaença, de cura, de perdre's amb el desig o la necessitat dels demés, això et porta a tenir aquesta coherència d'exercir aquests límits personals, no? Llavors, aquí és quan les mares també canvien, no?
Sí, és bonic,
és veure-ho.
És molt bonic, sí.
En el seu darrer llibre, la Míriam Créixer Junts ens parla de les dificultats de criar en parella, no? Si hi ha divergència, això per les dues, a la parella a l'hora d'entendre els límits, que això passa.
I tant que passa.
com es pot fer això per no convertir qualsevol límit en una guerra?
Amb molt diàleg, amb molta conversa, des d'un lloc d'escolta també, i conversar d'una manera assertiva. Jo hi ha un capítol que dedico al és que tu, Eh? Quantes converses en una parella no comencen així. És que tu fas, és que tu dius, és que tu... I no el com em sento jo en aquesta situació que tenim a casa, no? No hem après tampoc a comunicar-nos d'una manera assertiva i el que acostumem a fer i el que hem vist fer sempre és comunicar les necessitats des de l'atac de l'altre. I això no ens acosta. Els límits dins de la parella seria ideal que es compartissin, que hi hagués un marc de valors comuns on des d'aquí criem junts i cada un després tindrà la seva manera diferent de, més o menys, de fer les coses. És normal, som diferents, però en la base hauríem d'estar d'acord en el que és realment profundament important pel nostre fill. Estem parlant de seguretat, estem parlant de cures. En això hauríem d'estar d'acord.
Parles de posar unes línies vermelles.
Línies vermelles també del que no permetrem dins de la relació, el que no es permetrà dins de casa nostra, què o on no volem arribar. Tolerarem els crits o no els tolerarem? I si això tenim clar què és el que no, també aleshores tindrem l'alerta més desperta per quan la situació familiar ens estigui portant cap a aquell lloc. I direm, un moment, vam dir que això no, no? Per tant, què podem fer? Què et passa a tu? Vale, retira't, ja me n'ocupo jo, en aquest moment potser necessites descansar, i ens anem com compensant i equilibrant per arribar en aquest lloc que hem establert com a marc comú de cures, de què sí volem a dins de la nostra família perquè ens doni harmonia i que no tolerarem.
Què trobes d'aquestes divergències a l'hora de posar límits i sobre aquest què tolerem, què no tolerem i en què ens posem d'acord?
Jo crec que hi ha dues coses importants aquí. La primera és que el 50-50 no existeix. El que existeix és un 100%. I a vegades aquest 100%, no? Una persona hi ficarà el 80, l'altra persona hi ficarà el 20 i viceversa. Ara, el que sí que s'ha de revisar és que dins del 100% no sempre sigui la mateixa persona la que afegeixi aquest 80%, sinó que hi tenim una descompensació, no? I després el que és important a nivell ja més psicoterapèutic és que les parelles no les escollim des d'un lloc lliure, escollim a la nostra parella en funció de com hem après que era l'amor. I com hem après que era l'amor ve de la nostra criança. No? Per això moltes vegades quan hi ha criatures pel mig, les parelles entren en conflicte. Perquè clar, quan jo he tingut un tipus de criança que m'ha fet escollir aquesta parella i he de criar una criatura amb aquesta parella, es posa de manifest les divergències, es posa de manifest doncs aquesta relació amb l'amor, amb el límit, amb l'autonomia, amb la llibertat, que potser no és ben bé la que jo voldria, però que m'ha fet escollir aquella persona, perquè potser jo he après que l'amor era xantatge, potser jo he après que l'amor era condicionat, potser jo he après que l'amor era evitació, potser he après que l'amor era ambivalència, no? I tot això és interessant de veure-ho dins d'un context, no? Jo treballo majoritàriament amb parelles, i quan ho veus dins d'un context de criança és quan es posa de manifest aquesta divergència i alhora, jo sempre dic, no?, que tenir fills i filles és la porta a la il·luminació, no? M'ho dic rient, però és el camí, és el camí més ràpid.
Bueno, deixa'm repetir, sí, tenir fills
és... Tenim el guru a casa.
Tenir fills és una porta a la il·luminació. Això m'ho posaré al capçal del llit.
Que no vol dir que les que no tinguem fills ens podem il·luminar, però la criança et fa entrar un camí directe a revisar les...
I continu
a revisar aquestes ferides que potser algunes se'ns han oblidat, potser algunes pensàvem que les teníem resoltes i sobte ve una criatura i te les posa davant, i quan estàs criant en parella, doncs la complexitat es fa elevada al quadrat, evidentment.
Clar, i tu has escollit una parella que era un òbvius, diguéssim, i saps com és en aquest context, però no, tu no saps com serà quan sigui
sorpresa,
pare.
Ni saps tu
com seràs com a mare. I a
una
vegades,
altra sorpresa per ell.
Clar, i a vegades hi ha sorpreses agradables, que dius, m'encanta el pare en el que t'has convertit, o la mare en la que t'has convertit, i a vegades és, no m'està agradant gens això que estic veient, no?
Ai... diu Elisenda Pasqual que hi ha recursos pràctics que ens canviaran la vida. Vinga, il·lumina'ns.
Recursos pràctics.
A l'hora de posar, per exemple, parles de la membrana màgica, un joc, no? Recursos pràctics per tots els temes.
Sí, és a dir, jo el recurs pràctic és una mica reafirmar amb el que dèiem abans, no? És a dir, que el límit s'ha d'adequar a l'etapa del desenvolupament dels teus fills i les teves filles. Com deia abans la Míriam, tu no pots agafar un infant de 3 anys i dir-li 10 vegades que deixi de fer alguna cosa, perquè és que et dirà que sí i ho seguirà fent. No? De la mateixa manera que no pots agafar un adolescent de 15 anys i dir-li, pues ara no vas al cine perquè et pot pegar una empenta i sortir per casa, no? Doncs has d'adaptar-te. O sigui, el límit ha de ser coherent amb l'etapa del desenvolupament. No cal que facis un màster en neurodesenvolupament, per això estem les professionals i et podem orientar, però sí que és interessant que puguis parlar l'idioma que saps que el teu fill o la teva filla pot entendre millor.
Doncs dona'ns una eina per petits i una eina per grans. A la pràctica, eh? Perquè per petits, això ens ho trobarem avui al vespre.
Sí, per petits és el que hem parlat. És a dir, posa el límit físic i comprèn que quan tu poses un límit físic no estàs maltractant el teu fill o la teva filla, que no és el límit físic autoritari que pot ser, o autoritarista que tu vas rebre, no? Que és una necessitat que l'infant comprengui que allò que estàs demanant s'ha de parar. I quan ja tenim doncs, preadolescents o adolescents que tenen la capacitat del diàleg i de la negociació, jo sempre dic establir límits i conseqüències consensuadament en un moment de calma, un moment d'estrès, evidentment no, però un moment de calma, dir, ei, se'ns fa molt difícil això, o sempre la liem quan anem de tancar la tele, o l'hora del dormir, i, doncs, anem a posar un límit. I què passarà si no seguim aquest límit? La conseqüència, i ho firmem. I ho pengem a la nevera. Jo sempre els dic a les famílies que feu dos còpies, perquè en un moment d'estrès aquella de la nevera pot esquinçar-se en molts trossos, no?
Càstigs, no? Conseqüències, sí?
Sí. Les conseqüències naturals són inherents al que acaba de passar, a la situació que estigui passant. Si un nen pega la seva germana estarà plorant. Això és una conseqüència natural. Nosaltres sortirem de la cuina i anirem a veure què ha passat. I després hi ha les conseqüències lògiques, eh? Pensar què està passant, que el comportament, el mal comportament o aquest el comportament disfuncional que a vegades expressen els infants, té a veure amb el malestar que estan sentint. Si podem connectar amb l'arrel d'aquest malestar i podem atendre la necessitat que no saben expressar d'una altra manera, podrem ajudar-los a regular-se i atendre profundament allò que està passant. Potser necessiten exclusivitat, doncs ens n'enduem un cap a cada cantó.
I les amenaces, perquè això és que si no fas els deures, després no tindràs no sé què.
Bueno, però l'amenaça, és a dir, és una construcció, el condicional és una construcció que la podem utilitzar a favor, és a dir, quan si no fas els deures després no podràs mirar la tele perquè no has acabat les teves obligacions, però tant hi ha una conseqüència, no? Que no podràs tenir allò, això no és una amenaça.
I estem informant,
tot i que utilitzem el mateix condicional, no? En canvi, si no has fet els deures, no sortiràs en un mes, home, doncs potser és massa desregulat, no? Depèn de la situació, però clar, això són famílies i casos concrets.
Jo una cosa que he descobert és que allò que dius ho has de poder sostenir.
Clar, bàsic.
Perquè si no, ells se n'adonen que la teva paraula no té valor.
Sí.
I això és gravíssim, perquè quan se n'adonen ja has begut oli.
Ja has begut oli perquè no et tornarà a fer casa el proper no que tu li diguis. És molt important. I molts pares diuen coses...
Coherència.
Clar, que no són gens coherents. Doncs no aniràs al dinar dels 70 anys de l'avi. Evidentment que aniran tots al dinar dels 70 anys de l'avi, no?
I amb camisa.
Clar. I no el podran... Molts pares diuen, és que ho estava dient i ja deia, m'he equivocat, no? Perquè moltes vegades... A vegades ja ho veuen ells mateixos que no seran capaços de complir i és fruit de la frustració que l'adult està sentint en aquell moment. Em sento tan frustrat que dic una cosa ben fora de lloc per expressar-me, no? I dic, sí, tu respira en aquell moment, després ja, quan haguis solucionat aquella situació, després ja diràs de tot a la teva parella en plan, ah, mira, és que m'he sentit així, i en parlarem de la frustració que hem sentit. Però en aquell moment ens toca ser adults i dir coses que puguem complir.
I que a vegades, jo sempre els dic, no? Les famílies no sou el ChatGPT, és a dir, no ho podeu saber tot, no sé si el ChatGPT ho sap tot, però vull dir que a vegades és de dir, això que està passant no m'agrada, deixa'm pensar quina serà la conseqüència. Ara mateix no sé què dir-te, perquè la que et diria és molt gran.
Exacte.
Doncs deixem-ho pensar, no? Això també és corregulació i això també ensenya als infants a que hi ha moments de desregulació interna on ens hem d'aprendre a sostenir el que volem dir per trobar les paraules adequades i la conseqüència adequada, no? És a dir, podem retirar-nos de la situació i dir un moment, després et dic el què.
Una criança, a vegades, la immediatesa és molt mal acompanya, clar,
sí.
Perquè si actuem immediatament des de la reacció, estem sobre activats, no? I emocionalment allò tindrà una resposta negativa segur.
30 segons per cadascuna per dir-me allò que no m'ha dit encara sobre els límits que hagueu d'afegir o insistir en algun aspecte que considereu. Estem a punt d'acabar. Elisenda?
M'estàs posant un límit molt estret. Aquí,
per mi és... que t'han parlat dels límits i ara resulta que no puc posar límits. Estem arreglats.
Mira, jo et puc dir només que és la cosa que m'ha fet créixer més a nivell personal i encara estic creixent perquè em toca posar límits potser no cada dia, però cada dos sí. I m'ajuda molt. aprendre de mi, de la resta de persones que m'envolten. M'ajuda moltíssim també en la meva professió. És apassionant aquest tema, és que m'encanta, per això hi vaig dedicar 200 i pico pàgines.
Elisenda, el teu límit, ja estàs més relaxada?
Bueno, una mica, he respirat profundament. Precisament el meu límit és aquest, no? És tenir compassió de mi mateixa quan jo no sóc a vegades 100% coherent amb els meus límits i entendre que això també forma part del procés d'estimar-me.
Perdonar-nos, perquè quan ens equivoquem, doncs tornem a començar, no? I no passa res, i ens perdonem i ens estimem. Gràcies a les dues, Elisenda Pascual, Míriam Tirado, per haver-nos ajudat, avui sí, jo crec, a entendre que no passa res per posar límits, que és necessari i que ens ho agrairan quan siguin grans.
O no, o no.
Ja ho veurem.
Que sí, que sembrem. Jo sempre penso, sembrem i alguna cosa sortirà.
Sí.
Això segur. Gràcies, una abraçada.
Gràcies.
No penso fer el que em dius.
Heu viscut mai un regateig a Marràqueix?
¿Cuánto? ¿Dos? 40.
Oh. Doncs no és recomparable amb el regateig que m'he de marcar amb les meves filles a l'hora de dir quants capítols podem veure de la sèrie Bluey. Les meves filles, volem veure tres. No, un.
Tres.
He dit que només un. Si voleu, un de llarg i un de curt. Perquè es veu que hi ha un llistat de capítols curts que crec que han fet perquè els pares com jo puguem negociar. Les meves filles, dos llargs i dos curts. Dient això, sembla que parlem de sardanes en lloc de capítols de dibuixos, però bé. Això, quan hem decidit que es pot veure a tele, que aquesta és una altra negociació. Que si avui es pot veure a tele, que si no es pot. Que sí perquè és cap de setmana, que no perquè és divendres nit i encara és feiner. Que sí perquè era festa al col·le, que era dia de lliure disposició. Mira, prou! Em sento com la patronal negant-li els drets a un treballador, tu. I aquí elles, el que és guanyar quartos, no en guanyen, eh? Al contrari, són el forat de tots els meus ingressos.
Ai, pobre...
Està clar que s'han de posar límits. Elles els busquen contínuament i els pares els hi posem. Per exemple, jo marco el límit del seu llit amb una barrera perquè el dia que la vaig treure, una nena se'n va fotre de lloros a la llitera. Hi ha límits inqüestionables. Per exemple, no pots obrir la porta de casa.
No.
No pots creuar sola al carrer.
No.
No pots saltar el buit des del balcó de casa com a fer el gat. Més negociacions. Avui toca dutxa. Elles.
Completa.
Sí. Per ser completa vol dir amb el cap, inclòs.
Per què?
Perquè heu fet natació i teniu clor al cabell i elles... Papa, el clor no era el que ens batega.
Mare de Déu, tu.
Ara bé, hi ha coses que no es negocien.
I punt!
Papa, vull xutxes. No.
Per què?
En un principi diries perquè és merda pura, però has de mesurar una mica més les paraules i fins i tot li podries dir perquè, filles, d'aquí una mica més de 10 anys, quan rondeu els 18, ja no us podré dir el que heu d'ingerir. Així que feu-me el fotut favor de fer-me cas si voleu tenir més dents que la besàvia. O sigui, alguna. Per límit, el de la meva paciència.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar amb Jaume Centelles.
El meu primer llibre d'electromagnetisme, Xedat Caït Salah Ferron, publicat per Joventut, per l'ESO.
Jaume Centelles, per què ens has triat aquest llibre?
Hem triat aquest llibre perquè és un llibre de coneixements i ens triem pocs de coneixements, però ara actualment són tan fantàstics, tan magnífics aquests llibres que fan les editorials, que aporten coneixements. Els llibres, sempre diem, ens diverteixen, ens emocionen, però també aporten molts coneixements. I aquest forma part d'una col·lecció que en aquest número parla d'electromagnetisme. I comença així, fixa-t'hi. Entres a la teva habitació, està a les fosques, palpes la paret buscant l'interruptor, el trobes ràpid, ja saps on és. Tot just el prems, en un instant, gairebé com si fos màgia, l'habitació s'il·lumina i continua, no? O sigui, és un fet tan habitual per nosaltres, estar envoltats d'estris, d'elements, de l'ordinador que tenim aquí al davant, el mòbil, la ràdio, el llum, que no ens aturem a pensar que això és com si fos màgia.
De què va el llibre? Què més hi trobarem?
Sí, són 30 capítols amb unes il·lustracions boniques, ja veus que és un llibre generós, gran, que expliquen de manera entenedora, molt senzillet, amb un vocabulari, infografies, il·lustracions fantàstiques, què són les partícules elèctriques, les bateries, les piles, com funcionen, què és un camp magnètic, i entremig una mica d'història de les primeres descobertes i sobretot a mi m'ha agradat molt els experiments que pots fer a casa o a l'escola, senzillets. Molts hem fet experiments o experiències amb globus, allò que fèiem de fregar-te el globo amb els cabells perquè es posin drets, o amb els imants de les neveres, que tenim a casa tots a l'imant on posem la nota, hem de comprar mongetes. Doncs amb aquests imants que, quan tu la juntes amb un ferro, amb un metall, en aquest cas ho estem fent amb un clip, aquests imants, i el clip i el ferro, s'atrauen. Que això dius, com és possible? És fantàstic. És una col·lecció que es diu Doctor Albert, de llibres perfectes per explicar coses que dius, of, això em tira enrere. Doncs no, ho llegeixes i segur que hi ha nens i nenes que s'emocionen amb tota aquesta descoberta del món científic, de la física, de l'electromagnetisme. Fantàstic.
Quina frase, imatge o cosa emocionant es destacaries del llibre?
Pues aquesta que t'he explicat, a mi m'ha agradat molt recordar quan jo era petit i jugava amb els globus i fregava així i el posava, no sé si ho has fet mai, posar-lo a la paret perquè s'aguanti. Això és increïble, no? Fregues amb un jersei, per exemple, no? I el poses a la paret i el globus s'aguanta, increïble. O amb els imants, anda, que no hem jugat amb imants d'aquells que tenen dos pols i s'atrauen o es rebutgen.
Clar, i amb aquest llibre els infants poden aprendre moltes coses.
Com es fa una pila, com es fa... Bueno, petits experiments que tu pots fer i veure com funciona tot plegat un camp electromagnètic increïble. M'ha agradat molt. Sobretot és això, perquè puguin aprendre que en realitat no és màgia, que tot té un fonament científic, un fonament basat en això, en les lleis de la física. Per exemple, la Terra és un camp magnètic. Què passa quan agafes una brúixola i la tanses a un imant? O a un mòbil. Agafes una brúixola, la poses en contacte o a prop del mòbil i la brúixola es torna, però carioca, es torna boja allà donant voltes. Un llibre molt bonic. La veritat és que són d'aquests llibres que hauríem de tenir a les biblioteques de les escoles, sobretot, i, bueno, i a casa també, si no, vamos a buscar.
I la pregunta pel concurs dels llibres per somiar, d'aquest llibre, el meu primer llibre d'electromagnetisme, és: què passa quan acostem un imant a un tros de ferro? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del llibre El grill silenciós, que és la Laura Lagunes, que és mestra, oi?
És mestra de l'infantil. Sí, doncs, la conec.
Jaume Centelles, marxem connectats, electromagnetitzats. Ai, per favor. Gràcies, abraçades.
Sí, ciao.
Va, adéu. I la setmana vinent, la generació Sandwich, cuidar pares grans i delicats i a la vegada fills menors. Us deixem amb vos, amb tu, sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins a la setmana vinent.
Jugues amb mi?
Tu m'has ensenyat la felicitat, voldria estar per sempre al teu costat. Bon dia, bon dia. M'has ensenyat l'amor pur perquè tu ets el més sagrat, i ara estic segur que per sempre més viuré enamorat. Viuré enamorat. Un tresor, un regal només especial, un trosset de cel a la terra. Quan et tingui lluny tot em farà mal. I res em fa més feliç que tenir el temps per estar junts. Existeix el paradís, s'assembla molt a estar amb tu. Estar amb tu. Estar amb tu. Estar amb tu. Estar amb tu.
creixeré, tu t'hauràs fet gran i aquesta cançó seguirà sonant. Bon dia, bon dia. Ensenyat la felicitat, voldria estar per sempre al teu costat. Bon dia, bon dia.